La confraria de paraires i teixidors, Escaldes, any 1700. Mancaven 10 dies per a la festa de Sant Pere Màrtir i tot el poble d'Escaldes bullia d'activitat, en especial la confraria de paraires i teixidors, que havien d'elegir, entre la seva cinquantena de membres, dos sobreposats que defensarien i gestionarien els seus interessos. La majoria vivien a Escaldes i a Engordany, però també n'hi havia que venien d'Andorra la Vella, de Sant Julià i de la Massana. L'ofici passava de pares a fills i era usual que la majoria de confrares fossin membres de la mateixa família. Així doncs, en Macià no tenia escapatòria. La família havia insistit fortament en el fet que havia de ser sobreposat i no podia defugir aquesta responsabilitat. Tot i així, va demanar de ser el segon sobreposat per no haver de portar tot el pes d'aquesta feina, que considerava feixuga. I així va ser. El mandat era per a un any, que llarg que se li faria. Per què l'havien d'embolicar sempre? Amb desgana, va ajudar durant el batlle de guardar i fer complir les ordinacions que marcaven els estatuts. Era poc donat als conflictes, però estava segur que es trobaria amb algun problema i ja li feia mandra. Com a primer sobreposat, s'havia nomenat en Pere, d'una casa veïna. No hi tenia mala relació, però no havien estat mai amics. El posava nerviós que no el mirés mai a la cara quan li parlava. L'anterior sobreposat, en Gabriel, va sentir un gran plaer de donar-los els comptes de la seva administració juntament amb una caixa tancada amb clau on es guardava el llibre de registre dels membres de la confraria. Aquí heu tenit tot, Pere. Veureu que no hi ha cap deute i que els comptes són clars. Ja hi són incloses totes les quotes. Hem cobrat un ral per cada cap de casa i dos sous als fadrins que són paraires i teixidors. Sí, ja ho veig, va dir amb poc interès. Sobretot, recordeu que si feu una mala gestió i es produeix un deute, l'haureu de pagar dels vostres propis béns. Esteu suggerint alguna cosa? Què voleu dir? En Pere se'l va mirar amb ulls irats i li va contestar de manera abrupta. Ja m'heu entès bé. En Gabriel, sorprès, no sabia on posar-se i les paraules li van sortir a mitges. Jo no sé, no voldria pas que... En Pere, impacient, no es va esperar que acabés la frase. Va agafar els comptes i la caixa amb el registre i va tocar el 2. En Macià no havia obert boca i es mirava en Gabriel amb cara de desconcert. L'havia sobtat l'inexplicable mal caràcter d'en Pere. Va intentar excusar-se. Gràcies pel vostre consell. No us omineu. El seguirem al peu de la lletra. Sobretot no us ho prengueu a la lleugera, jove. Ho podríeu lamentar, us ho asseguro. En Macià no entenia què li volia dir, però no va insistir. Els dies van anar passant i paraires, cardadors i teixidors no paraven de treballar. En Macià havia de fer sempre de mitjancer en les disputes que sorgien entre aquests treballadors que es dividien en diverses categories jeràrquiques. Caps de casa, amos, menestrals, fadrins, aprenents i mossos. Però bé, no hi va haver cap incident que no pogués ser solucionat amb la seva mà esquerra. Fins i tot, començava a pensar que li agradava. Un matí, ben d'hora, el van venir a buscar a casa. En Jaumet estava malalt i no podia treballar. Era l'únic que subvenia a les despeses familiars i l'Eulàlia no tenia gaires esperances que se'n sortís. La va fer entrar. Què té el teu marit? Diuen que no ho saben, però jo sí que ho sé, va dir brandint el puny a l'aire i amb els ulls que llançaven espurnes. En Macià va fer un pas enrere. No havia vist mai l'Eulàlia tan agressiva. Calma't i explica'm què passa. Són els disgustos que el mataran i ho saps molt bé. Quins disgustos? Va demanar inquiet. En Pere, el sobreposat, no ha parat de perseguir-lo i posar-li bans injustificats, valent-se de la seva autoritat per recaptar més diners. Injustificats? Alguna raó hi deuria haver, Eulàlia. No som els únics que estem aguantant aquesta situació. N'hi ha d'altres que t'explicaran el mateix. No veig quina seria la raó per tenir aquesta actitud. Vols dir que no estàs exagerant una mica? Gens. Amaga quelcom de no gaire net, creu-me. Si estigués al teu lloc, el vigilaria de més a prop. Si no, rebràs de retruc i en sortiràs ben perjudicat. Sé que aprecies molt la família Pontet. Els està passant el mateix que a nosaltres. Demana'ls-ho. Coneixia l'Eulàlia des de feia molts anys i no era la mena de dona que escampés coses que no fossin veritat. Abans de marxar, la va tranquil·litzar. Ja posaria remei a aquesta situació. No calia que s'amoïnés pel Jaumet, la confraria ja subvindria les seves necessitats. Mentre no pogués treballar, i si calia, organitzaria torns perquè la vinguessin a ajudar. Passant per davant del comerç de roba d'en Joanot, va veure que hi havia en Pere amb els pesadors. Havia oblidat que tocava la revisió dels pesos i mesures. Va decidir entrar-hi. Bon dia. Bon dia, Macià. Qui t'ha demanat que vinguessis? En Macià va fer cas omís al to malcarat i a la mirada freda i expressió dura d'en Pere. Li va contestar com si no se n'hagués adonat. Ningú. Us he vist i he decidit entrar a saludar-vos. Com va tot? Les mesures i els preus són conformes? Algun van? En Pere el va observar de cua d'ull, amb els seus ulls marrons inquisidors, i va senyir el seny. Per què t'interessa? En Macià va adonar-se que calia ser prudent i va rectificar de seguida. Va esguardar en Joanot, que semblava que li estava implorant que marxés. Bé, tinc feina, us deixo treballar, ja ens veurem. El cor li bategava fortament i com més s'allunyava del comerç, més es convencia que l'Eulàlia tenia raó. Havia d'anar en compte i esbrinar què passava. Aniria a veure els Pontet. El vell Pontet vivia a vora del riu, on podien rentar la llana amb comoditat. Devia tenir uns 70 anys, però semblava que en tenia molts menys. Sempre presumia de tenir una salut de ferro i una energia que molts joves voldrien. El seu parlar franc i el seu seny havien fet que tothom el respectés. El va trobar supervisant els treballs. Va veure també que la seva jove estava a l'afiladora de mà i el net al teler. Tot eren moviments precisos i segurs amb les pintes, cardes, perxes i tisores de baixar. En Macià li va demanar sense embut si tenia algun problema amb en Pere. Li va explicar de l'alçada d'un campanar. Sempre que s'hi deixava caure, aprofitava per aplicar un ban amb enganys de tot tipus. Sense anar més lluny, la setmana passada el va culpar injustament de no haver fet unes peces de roba i que ho havia deixat en mans d'un dels seus aprenents. I això anava en contra del bon prestigi del gremi. Tota discussió va ser debades. Li va clavar 6 diners. Una altra vegada va dir que la seva llana portava pedres i sal humida i el va acusar de frau. Quan va comprar la llana era bona i rebedora. No sabia com se les havia enginyat per afegir les pedres i la sal. El va amenaçar de cremar-la tota a la plaça d'Escaldes, perquè tots veiessin que era un home poc honest. Tot i així, va dir que s'oblidaria de l'assumpte si li pagava una compensació, cosa que va haver de fer per no perdre el prestigi. Va ser una història rere l'altra, esmentant també altres confrares. En Macià estava aclaparat i semblava que li havia caigut el cel a sobre. El vell Pontet se'l va mirar amb benevolència. Macià, ho vulgueu o no, ja esteu ben embolicat. Jo no he fet res, va dir cridant. Cert, però quan s'acabi l'any i s'hagin de passar els comptes, aquests no quadraran. Però els diners que cobra dels bancs es posa a la caixa de la confraria. Ai, que jove i innocent que sou. A la caixa no hi trobareu ni els diners de les quotes ni dels bancs. S'ho ha polit tot. I què n'ha fet d'aquests diners? Doncs s'ho gasta tot en joc. És un vici que li ha anat agreujant cada vegada més. Bé, és problema seu. Ell mateix haurà de respondre dels deutes amb els seus propis béns. No té béns, és un cavaler, poc treballador i només dona mal de caps a la seva família. En Macià es va posar les mans al cap i amb una veu fluixa va demanar qui ho pagaria. Doncs tu, com a segon sobreposat, hauràs de respondre dels deutes. Un calfred li va recórrer tota l'espinada. Per uns moments va perdre el món de vista i ja s'imaginava haver de compareixer davant del batlle per frau i la seva família plorant quan l'acompanyessin cap a la presó. Es va acomiadar ràpidament del vell Pontet i se'n va anar cap a casa d'en Pere. Va entrar-hi sense picar la porta. En Pere va fer un bot a la cadira. Vaja, aquestes són maneres d'entrar a les cases? Li va etzibar amb un to punyent. Vull veure el llibre de comptes. Quina mosca t'has picat! Marrec! En Macià estava molt nerviós i li tremolaven els llavis. Dóna'm el llibre. En Pere va agafar la caixa dels comptes, va treure el llibre i el va llançar de mala manera damunt la taula. Aquí el tens. Va recórrer ràpidament els comptes, no havia estat gens d'estremegar els deutes, i va veure que hi havia un bon forat. El vell Pontet tenia raó. «Has posat la mà a la caixa. I què? No ho podies fer?» «Mira que n'ets beneït», va dir amb un somriure sorneguer. «Ho penso denunciar». «Sí, ja pots fer-ho. Diré que ets tu que l'has robat i em quedaré tan ample». En Macià estava atordit. No podria suportar la vergonya que cauria sobre ell i la seva família. No havia fet res i hauria de vagar pel frau d'un altre. Va fer mitja volta i, en dirigir-se cap a la porta, va sentir la mofa d'en Pere. «Adéu, Macià, que tinguis un bon dia!» No havia de perdre els nervis i calia reflexionar. Va tornar a visitar el vell Pontet i el va tranquil·litzar. Havien de muntar un pla. Cada vegada que es creuava amb en Pere, aquest el mirava de manera befa. Es pensava que li havia fet por i que no parlaria. La família d'en Macià ja pagaria els deutes i ell continuaria gaudint del joc i de la beguda. En Pere havia fet avisar que faria una inspecció per verificar la qualitat de les teles del vell Pontet. Realment, era un acarnissament contra aquesta família, que envejava per sobre de tot. En Pere va travessar tot tranquil el pont que les aigües calentes fumejants del riu Madriu embolcallaven pels costats. El vell Pontet i en Macià l'esperaven a la porta del molí. Les salutacions van ser ràpides, sense cap cerimonial, i van entrar. L'ambient era tens. En Pere remenava amb gestos barruers els draps i teles fets de llana, de lli o de cànem. Anaven desfilant peces de tele comuna, prima, escapolons, cordellats, sergils. Va demanar si els pesadors hi havien passat i li van contestar que sí, que tot estava en regla. «A veure, hauràs de vendre els escapolons a 18 diners per alna i 9 diners per alna per tela comuna». Va posar el colze de la mà per calcular el nombre d'alnes. «Per tant, m'haureu de regalar l'import de 3 alnes dels primers i 6 alnes de la tela». «Com heu dit?» El vell Pontet estava estupefacte i va demanar en Macià que aturés aquest abús d'autoritat. «En Macià farà el que jo li digui. Ho accepteu?» «No». En Pere no podia suportar que li portessin la contrària i se li va enflar una vena del coll. Tot vermell, es va posar a cridar amenaçadorament. «Se m'ha acabat la paciència, us ho heu buscat. En aquest cas diré que no heu satisfet la quota i, per tant, no teniu autorització per exercir i faré que es destrueixi la mercaderia a la plaça pública demà a la tarda perquè tots ho vegin i aprenguin la lliçó. No tinc, doncs, cap més remei que acceptar els vostres tactes deshonestos», va dir el vell Pontet tot afligit. En Pere va mostrar un somriure triomfant. «Efectivament, veig que apreneu ràpid. Porteu-me els diners aquest vespre a casa, si no, ja sabeu què us passarà. Adeu-siàs, senyors». «No tan ràpid, Pere». Darrere d'un tou de roba va aparèixer el batlle. No li va deixar ni obrir boca, i per molt que va insistir que era broma, el batlle el va desposseir al mateix moment del seu càrrec. Immediatament va redactar una comunicació que el manador va anar escampant per tot Escaldes i Engordany. L'endemà, tots els habitants d'Andorra n'estaven al corrent. En Pere no es va penedir gens de les seves malifetes, ans al contrari. Cridava alt i fort que era en Macià qui s'havia posat els diners a la butxaca i ell havia estat el boc expiatori. Les aigües es van calmar, tindria el que es mereixia. Dies més tard, l'església de Santa Maria d'Escaldes era plena a vessar. Els confrares i les seves famílies havien vingut a fer ofrenes a Sant Pere Màrtir i Sant Ivó, per tal de demanar que aquesta situació no es produís més i que els deslliuressin de gent covarda i dolenta. I així va ser durant un bon grapat d'anys.